L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Hola, ben retrobats. Encetem no solament una nova setmana informativa, sinó també una altra més. Des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre els donem la benvinguda a l'informatiu que es correspon avui a la jornada de dilluns. Avui és dia 2 d'agost de l'any 2010. Com és habitual, també avui intentarem repassar el més destacat que ha marcat informativament parlant les últimes hores a les quatre comarques de l'Ebre. A l'hora de començar, com sempre també, els donem la benvinguda en nom propi i en nom dels companys que configuren l'Associació d'Emissores Municipals Territorials. Començarem avui amb dos temes relacionats amb el delta de l'Ebre, de caire ben diferent. D'una banda, comencem parlant de la plaga del caragol poma. El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural posava en pràctica des del passat divendres un nou mètode per combatre aquesta plaga, la del caragol poma. Tot i que el vent de primera hora del matí del divendres retardà l'inici dels tractaments, es van poder ruixar unes 30 hectàrees d'arrossars afectats per la plaga a la partida de Tudó, prop de l'ermita de l'Aldea. El nou mètode consisteix en un doble tractament químic amb un molusquicida i un segon producte que atreu els caragols i els hi provoca la mort per enverinament. D'aquí una setmana aproximadament es durà a terme un nou mostreig per comprovar l'efectivitat dels tractaments i les possibilitats d'utilitzar-lo en altres zones. La campanya va començar amb un mostreig realitzat durant 10 dies que va finalitzar el passat dimarts i amb el qual es van detectar concentracions d'exemplars de caragol poma d'entre 10 i 50 individus per metre quadrat, postes incloses a la zona de l'Aldea. Aquestes dades són preocupants per a la zona, ja que, com explicava el director dels serveis territorials del DAR a les Terres de l'Ebre, Antoni Espanya, aquesta densitat fa difícil la viabilitat al cultiu de l'arròs. Escoltem Espanya.
És un tractament que aplicarem sobre la zona de més densitats de caragols en aquests moments al Delta, que és una zona del voltant d'unes 30 hectàrees a l'ermita de l'Aldea. Allí tenim unes densitats que estarien entre 50 i 10 individus per metro quadrat, que són densitats que ja fan difícil la viabilitat del conreu de l'arròs. Fins ara aquests tractaments s'havien provat en laboratori i han funcionat bé. És la primera vegada que ho farem a l'exterior, a un camp d'arròs real. I el que esperem és un resultat de baixada de densitats. Tant de bo poguéssim arribar a eliminar el 100% dels caragols.
Espanya també deia que si el tractament, aquest tractament pilot, tingués un grau d'efectivitat raonable, es duria després a terme altres zones de posta d'aquesta plaga.
Si funcionés en un grau d'efectivitat raonable, el que faríem ara en paral·lel també el que estem fent és un mapa, una foto del grau d'extesa del caragol a tot el marge esquerre. Això tardarem un parell de mesos a fer-ho. Si durant aquest mostreig ens surten altres focus actius i aquest tractament funciona, l'aplicaríem també en aquests llocs.
Finalment, el delegat del DAR a les Terres de l'Ebre, Antoni Espanya, també explicava que el nou mapa que s'està realitzant sobre l'afectació de la plaga ha de servir per a localitzar els nuclis reproductors actius.
I per sortir una mica de l'àmbit de les opinions, per això m'he encarregat aquest mapeig, no? Jo suposo que cap al setembre tindrem un mapa exacte que ens dirà el grau d'extensió. És cert que en aquests moments de caragol poma al marge esquerre pràcticament se'n troba per tot arreu, però són individus que s'han desplaçat a través de la xarxa de desguàs. No vol dir que hi haguen nuclis reproductors actius a tot el marge esquerre. Això mos costa que ara per ara només passa a l'Aldea i en un parell de punts més que tinguessin constància, no? Molt més reduïts que a l'Aldea. I el que ens ha de dir este mapa és realment el que ens preocupa és on s'han establert nuclis reproductors, no? El fet de que hi haguen animals dispersos, això no té més importància, no? Exacte, és on s'han d'aplicar els tractaments i evitar que aquelles poblacions se consoliden allà.
També cal recordar que des de fa unes setmanes un grup d'11 persones contractades a través d'un pla d'ocupació específic estan treballant en la retirada manual d'exemplars del caragol poma en aquesta zona afectada, com diem, prop de l'ermita de l'Aldea. I el segon dels temes d'aquest informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, com els dia fa uns minuts, també el situem geogràficament al delta de l'Ebre, concretament per parlar del 6è anellament de flamencs que s'ha produït a la zona i que es va celebrar marcat per l'èxit reproductor d'aquesta espècie a la zona del Taica. De les més de 2.000 parelles de flamencs que s'han instal·lat a la punta de la Banya del delta de l'Ebre, a Sant Carles de la Ràpita, enguany una de cada tres han tingut una cria. Així, amb un 30% d'èxit reproductor, han nascut a la zona l'únic punt de cria de l'espècie a Catalunya i una de les 10 que hi ha a la Mediterrània Occidental han nascut concretament, com diem, 631 polls. Ahir diumenge, a la matinada, un total de 200 voluntaris i tècnics del Parc Natural del Delta van participar en el 6è anellament de cries de Catalunya amb l'encerclament i la identificació de 400 polls. Amb aquesta activitat científica es busca una doble finalitat. Per una banda, l'estudi de l'espècie i també la conscienciació social sobre la seva conservació. El responsable de l'àrea de recerca i protecció del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Toni Curcó, explicava aquesta doble finalitat.
Bueno, té un component científic, perquè gràcies a aquest codi i a aquesta anella podem saber els moviments que fa cada animal, on se reprodueix, on s'alimenta, ens aporta una informació molt valuosa, perquè els flamencs que tenim aquí en pocs dies poden estar a la Camarga o poden estar al nord d'Àfrica. Són animals que viatgen molt. Mm-hmm. Aquest és el sentit o la finalitat primordial, però acabat també hi ha una finalitat de conscienciació social i això ho aconseguim gràcies a la participació de molta gent, més de 200 persones.
Com explicava el mateix responsable de l'àrea de protecció i reserva del Parc Natural del Delta de l'Ebre, la participació de persones vinculades a entitats de la zona com les comunitats de regants i els pescadors o els agricultors i altres ajuda, com escoltàvem, a millorar la conscienciació social sobre la importància de conservar l'espècie i el fet de que la zona humida del Delta sigui l'únic punt de cria de Catalunya i un dels pocs de la Mediterrània Occidental. Per això, també Curcó considerava de gran valor la informació que s'intercanvia amb altres zones de cria gràcies a aquest sistema.
El flamenc, el que és el Mediterrani i el nord d'Àfrica, es produeix en molts pocs llocs. I això vol dir, potser, sent optimista, en 10 llocs diferents. Es produeixen en molt pocs llocs. Llavors, en aquests llocs sol haver-hi grups que ho estan estudiant, que poden ser des d'administracions o des d'entitats de recerca, i llavors fan el mateix tipus d'anellament. En anelles de color diferents, òbviament, sigui pel color o sigui pels codis, de forma que hi ha una coordinació molt intensa, no només en l'anellament, sinó amb les lectures que es fan posteriorment. De forma que tot això forma part d'una base de dades comuna que s'actualitza molt intensament. De forma que ja, en aquests moments ja sabem, per exemple, alguns flamencs que han nascut aquí al Delta, que el mes de juliol han estat a Tunísia, per exemple. És una eina molt potent, tant a nivell de la quantitat de dades que hi ha dins com de la seva actualització. Mm.
De moment, i després d'alguns pics de població arribada al Delta en anys anteriors, el tècnic del parc, Toni Curcó, assegurava que s'han detectat una estabilització en el nombre de parelles arribades al Delta, amb 2.000 aquest any, ja que les colònies depenen molt de l'aliment que poden trobar a la zona.
Dissabte 14 d'agost, a partir de les 11 de la nit, a l'estadi municipal de la Devesa de Sant Carles de la Ràpita.
Háblame de ti, de la libertad.
Si Pecos en concert. Nit de nostàlgia en Pedro i Javier. Pecos en concert.
En mi vida solo que...
Informació i reserva d'entrades al 977-74-1717.
Señor, perdone mi valor, disculpe esta atención.
Patinando 10 anys, la festa de les festes. Organitza Gargos Espectacles, Regidoria de Festes i Jordas Produccions. Amb el suport de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu en Mute.
Continuem l'informatiu ara movent-nos per les emissores des de les que avui ens arriba informació. Per exemple, des d'Amposta, i és que l'alcalde del municipi, Manel Ferrer, continua negociant per tal de que l'aposta de la ciutat per ser seu de l'INEF Terres de l'Ebre sigui una realitat i s'ha de ser compartida poder tenir-hi el màxim de prestacions a Amposta. Ho explica el nostre company, precisament, a Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs efectivament, així es continua negociant per tal de que Amposta tingui el més aviat possible una resposta concreta del que serà la instal·lació de l'INEF a la nostra ciutat. L'Ajuntament negocia per tal de poder atraure cap a Amposta el major nombre de classes possibles. De moment, i segons l'alcalde d'Amposta, l'Ajuntament ha presentat una proposta en què prop del 40% de les classes es farien a la capital del Montsià, així com també queda clar, en principi, que tot el que fa referència a recerca d'esports i salut es faria també a la capital del Montsià. Anem a escoltar l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, explicant aquestes negociacions.
És que tenim damunt la taula, o per almenys l'última proposta que nosaltres hem passat en aquests moments, tenim la taula la possibilitat de que quasi bé fins a un, entre un 35 i un 40% de les classes teòriques se podria inclús acabar desenvolupant aquí a Amposta, el reste a Cambrils, però el que sí que queda important a Amposta, i això ho volem remarcar a través de l'assignatura d'un conveni on queda s'ha plasmat aquestes altres solucions complementàries, és que a la ciutat d'Amposta el que sí que queda clar és que es faria d'una manera exclusiva tot el que fa referència a la recerca en esports i salut. És a dir, tots els temes relacionats a temes de recerca en el món de l'esports se desenvoluparia a l'INEF d'aquí d'Amposta. I a la vegada també un tema no menor, sinó que és molt important, tot el que fa referència als postgraus, als mestratges, als màsters que coneixíem abans, en alt rendiment se farien també únicament exclusivament a l'INEF d'Amposta. Per tant, això ens dona també un valor afegit al Centre de Tecnificació Esportiva de Terres de l'Ebre i a les diferents especialitats que estan desenvolupant en aquests moments al Centre de Tecnificació.
De totes maneres, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha assegurat que seguirà negociant per tal de fer una realitat aquesta aposta universitària de la capital del Montsià per tal de que l'INEF de Catalunya a Tarragona i Terres de l'Ebre pugui tindre el major desenvolupament possible a la ciutat d'Amposta.
Gràcies, Manel. I d'Amposta, ara anem a Deltebre. Des d'allí, Lluïsa Bertomeu ens informa de que la bassa de l'Arena, el Fangar i la Marquesa han estat premiades amb el distintiu Platges Verges d'Ecologistes en Acció.
Ecologistes en Acció ha concedit el distintiu Platges Verges a les platges de la bassa de l'Arena, el Fangar i la Marquesa de Deltebre. Un distintiu ecològic que destaca la qualitat de les platges que encara mantenen el seu valor natural inalterable. A més, el jurat ha tingut en compte els valors de fauna i flora, el fet que no hi hagi intervenció antròpica i que es tracta de platges gens massificades i amb un accés limitat al trànsit rodat. Amb aquest distintiu, Ecologistes en Acció vol reconèixer la qualitat ambiental de les platges que mantenen el seu estat salvatge, ja que aconsegueixen un equilibri entre l'utilització del recurs natural i el respecte a l'entorn. Des de la Regidoria de Medi Ambient es valora molt positivament el guardó, ja que reconeix la tasca duta a terme. Sònia Bertomeu.
Pues sí, efectivament, el divendres vam rebre el premi, el distintiu Platges Verges a la platja de la Bassa de l'Arena, al Fangar i a la Marquesa de Deltebre i a la platja de Riomar. Bé, nosaltres des del Departament de Medi Ambient ens vam presentar perquè ens presentem quasi bé a tot i bueno, vam veure que Ecologistes en Acció donava la possibilitat de presentar-te un premi per obtindre un distintiu de platges verges. Així ho vam fer. Les nostres platges van ser avaluades per tècnics mediambientals d'aquesta organització i doncs bé, doncs hem tingut l'agradable notícia i així vam rebre el premi de que les nostres platges són úniques perquè mantenen el seu valor natural inalterable, conserven els valors de la fauna i la flora. Es tracta de platges poc massificades i amb una qualitat ambiental boníssima. Això doncs, és d'enorme alegria perquè, tot i que aquí el turisme del Tebre no és molt fort, però estem treballant i vol dir que estem en el bon camí i tenim coses que a vegades nosaltres del poble no acabem de veure el valor que tenim nosaltres i que ho podem aprofitar i que ho podem explotar i que, en definitiva, ha de haver un equilibri entre el turisme i la sostenibilitat i els valors ambientals i tot coses d'aquest tipus, que no vol dir que ens hagin de parar, sinó al contrari, ens han de posar en valor i continuar tirant endavant, no? Com és ara, que fa poc vam tornar a revalidar la bandera blava a la platja de Riomar, que és molt, important perquè sortim pues, a tots els mapes de platges en bandera blava, que és un distintiu pues, també tipus això, però més important, de qualitat ambiental, sanitària. Això vol dir que la qualitat de l'aigua de bany és bona, la sorra és bona, la tenim ben equipada en presència de papereres, contenidors de recollida selectiva, serveis adaptats per als minusvàlids, servei de vigilància i socorrisme, senyalització i informació per als usuaris, entre altres coses. És a dir, contents, una vegada més, perquè la feina i els valors del nostre poble surten a la llum.
L'acte d'entrega dels guardons va tenir lloc el divendres 30 de juliol a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Tarragona i el va recollir la regidora de Medi Ambient, Sònia Bertomeu.
Arriba la Gresca amb les festes majors de l'Aldea.
Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Festes majors, l'Aldea 2010.
Cultura, espectacle, tradicions, orquestres, bous, correfocs, campionats, balls de tarda, balls de nit, exhibicions, jocs, sopars populars. Si vols saber més, descarrega't ara mateix el programa oficial de les festes majors de l'Aldea des de www.aldea.org. Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Anem de festa amb l'Aldea.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Des de la Ribera d'Ebre, concretament des d'Ascó, ens arriba també una notícia força singular, i és que una empresa anomenada Ithaca Wind Power anuncia que construirà a Ascó un prototip per emmagatzemar electricitat a escala industrial. L'Ajuntament d'Ascó i l'empresa Ithaca Wind Power S.A. signaven el passat divendres un conveni que preveu la ubicació d'aquesta companyia en una nau industrial de la població de titularitat municipal, on es construirà el prototip d'un acumulador d'energia amb capacitat per emmagatzemar 150 kW d'electricitat. Es tracta d'un projecte pioner a l'estat espanyol i també a nivell internacional, que emprarà l'hidrogen com a base per a la tecnologia d'emmagatzematge. L'empresa pretén executar aquest primer prototip i desenvolupar amb posterioritat equips de major capacitat. La instal·lació d'Ithaca Wind Power a Ascó suposarà una inversió de 5 milions d'euros i està previst que pugui crear una desena de llocs de treball. El director general de l'empresa Ithaca Wind Power S.A., Juan Carlos Martínez Amago, explicava en què consistirà aquest prototip.
El búfer d'energia, que és el que se va implantar en Ascó, se trata de un acumulador d'energia para ir suministrando a la red de una manera mucho más plana. ¿Por qué? Porque la energía eólica es bien sabido que al no ser previsible el viento, pues va vertiendo la red con distorsiones y que crean bastante distorsiones a la red. Nosotros con esta inversión lo que queremos buscar un sistema para que aplanar esta suministro a la red de energía, que también servirá para otro tipo de aplicaciones en el futuro, pero buscamos evidentemente ese proyecto.
Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Rafael Vidal, mostrava la seva satisfacció pel conveni, ja que dia ens dona l'oportunitat de materialitzar la capacitat per convertir-nos en un clúster energètic lligat a la cultura industrial del municipi. Segons Vidal, amb aquest nou projecte, Ascó s'obre la porta tant a la generació d'energia com a la seva transformació per a ser emmagatzemada i utilitzada amb la màxima eficiència possible. L'escoltem.
La valoració és altament positiva, sobretot perquè ens dona la capacitat, diguéssim, de materialitzar l'oportunitat de materialitzar la capacitat que tenim de convertir-nos en un clúster energètic. No? És una de les idees fonamentals que ens hem anat aplicant des de que vam arribar a l'Ajuntament. No? Això va lligat, evidentment, a la cultura industrial que tenim de fa ja molts anys, que fins ara doncs, eren coneguts com a productors d'energia d'origen nuclear, no? I això pues, obre una porta importantíssima, pues, sobretot no només a la generació d'energia que també tenim al municipi i d'altres orígens, com és la eòlica, no? Sinó que sobretot pel que és la transformació, no? De la matèria d'aquesta energia, en el cas d'aquesta lligada a la d'origen eòlic, per a ser, diguéssim, emmagatzemada i utilitzada més racionalment, o sigui, amb la màxima eficiència possible, no?
Aquest conveni tindrà una durada de 3 anys, tot i que l'empresa ha mostrat la seva voluntat a part de desenvolupar un projecte a llarg termini. Els treballs per a la instal·lació a Ascó s'han iniciat avui mateix, dilluns, i l'empresa calcula tenir el disseny del prototip d'aquí a un any. I de la Ribera d'Ebre passem ara a la Terra Alta, perquè també aquesta comarca ebrenca té un projecte per tirar endavant força interessant. La Terra Alta recupera per a l'ús turístic de la Via Verda quatre de les estacions de l'antiga Via de Val de Safan. Els ajuntaments d'Horta de Sant Joan, Prat de Comte i el Pinell de Brai a la Terra Alta signaven aquesta passada setmana la cessió per part d'ADIF, ens gestor d'infraestructures ferroviàries, de quatre de les antigues estacions de tren de la via de la Vall de Safan. Els ajuntaments esmentats s'encarregaran de la seva rehabilitació i donaran als edificis un ús turístic que complementi l'actual Via Verda. L'acord ha arribat amb ADIF, se presentava el passat divendres a la Diputació de Tarragona, que confirmava que seguirà aportant 60.000 euros anuals al Baix Ebre i a la Terra Alta per continuar invertint en aquesta Via Verda. La cessió s'ha fet per a 50 anys i els terrenys ferroviaris que es destinaran a nous usos tenen una extensió total de 52.819 metres quadrats amb una superfície construïda que superarà els 3.240. Antigament, els espais cedits allotjaven estacions, habitatges, així com magatzems i altres instal·lacions ferroviàries. L'acord estableix que els ajuntaments s'encarregaran d'executar les obres de rehabilitació dels immobles i de les edificacions i que suposarà una inversió prevista superior als 680.000 euros. Al terme d'Horta de Sant Joan, les edificacions i terrenys de l'antiga estació d'Arnes Lledó, amb una superfície total de 24.800 metres quadrats, es convertiran en un alberg i un punt d'informació. Així mateix, els més d'11.700 metres quadrats del recinte de l'estació d'Horta es destinaran a fer un punt de trobada i informació. Pel que fa a les antigues instal·lacions de l'estació de Prat de Comte, amb 8.439 metres quadrats, serviran per a ubicar-hi un centre d'interpretació del Parc Natural dels Ports. Per la seva part, al Pinell de Brai s'ocuparan els 10.900 metres quadrats d'espais ferroviaris per al seu ús com a centre d'informació turística. Tots els projectes preservaran l'arquitectura de les antigues estacions i adequaran l'interior als usos turístics que cada municipi ha previst. La Via Verda transcorre per l'antiga Via Fèrrea que es va projectar l'any 1882 per unir la Puebla d'Ijar a Terol i Tortosa, atès l'interès de l'Aragó per disposar d'una via d'accés del interior cap a la costa per explotar els seus productes. L'obra, recordem, inaugurada parcialment el 1942, no es va acabar mai del tot i això va contribuir al seu tancament l'any 1973. Des de fa uns anys, aquesta antiga via s'ha reconvertit en un destacat atractiu turístic perquè es pot fer a peu i també en bicicleta, amb un recorregut de 49 quilòmetres entre Tortosa i Arnes pels paratges més notoris del Baix Ebre i la Terra Alta. La ruta s'ha convertit en un dels recursos turístics de les Terres de l'Ebre. La via continua per la Vall de Safan cap a la comarca del Matarranya.
I ara, el reportatge.
Doncs un reportatge que avui ens porta a parlar de la llengua, de les llengües, del castellà i del català. Un reportatge que comencem amb el titular. El castellà és la llengua predominant en tots els consums culturals a Catalunya, excepte en exposicions i espectacles. Això es desprèn de l'estudi La dieta dels catalans de la Fundac. A partir de 30.000 entrevistes personals, tot i l'oferta editorial catalana, només un 24% dels llibres es consumeixen en català i un 71% en castellà. El mateix passa amb la música, en què el 6% del consum en català està molt per sota del 61% en castellà. En canvi, en els concerts, el 21% del consum és en català i s'apropa al 45% del castellà. La poca oferta en cinema i en videojocs situen les xifres en un 4% i un 2% respectivament. Són els espectacles i les exposicions les que eleven les xifres fins al 47% i al 61%. Es desprèn de tot això que la població que realitza algun tipus de consum cultural augmenta la freqüència i obre el ventall de sectors. Enfront d'això, el 4,7% de la població no realitza cap consum cultural, ni cinema, ni espectacles, ni concerts, ni exposicions, ni videojocs, ni llibres. Ho explicava Joan Sabater, que és el director general de la Fundac, i diu que tots els consums culturals han baixat, però que hi ha un 4,7%, com diem, que no consumeixen absolutament res.
Podem dir que tots els consums culturals han crescut en els darrers dos anys, per tant, més enllà del nivell o de la penetració dels diferents consums culturals, estaríem parlant de bones notícies. Tots els consums culturals creixen amb diferents amb diferents intensitats, i malgrat això detectem que hi ha un 4,7% de la població que no realitza cap consum cultural i que per tant podríem parlar que estan en un cert risc d'exclusió social. Malgrat també veiem amb les dades que aquests exclosos culturals segurament es corresponen a una determinada generació i que per tant tendiran a anar disminuint.
El mateix Sabater concluïa explicant els consums culturals en llengua catalana.
Pel que fa a la llengua, destacar que el castellà és la llengua clarament predominant en tots els consums culturals, amb l'única excepció de les exposicions i dels espectacles, on aquí sí que tenim un consum important en català. Els catalanoparlants, malgrat això, consumeixen més oferta cultural, excepte música i videojocs. Però els que tenen el català com a llengua habitual llegeixen, per exemple, un 35% de llibres en castellà, mentre que tenen el castellà com a llengua habitual només llegeixen un 4% de llibres en català. Per tant, podríem dir que el comportament del catalanoparlant és més bilingüe en determinats consums culturals i, en canvi, els castellanoparlants tendeixen a ser més monolingües consumint exclusivament productes en castellà.
Finalment, i per sectors, en quant al consum de cultura, cal destacar que el Garraf, el Bages i l'Anoia són els més consumidors pel que fa a la lectura de llibres. En cinema, les comarques de Catalunya més consumidores són el Gironès, el Baix Llobregat i el Barcelonès. En quant a videojocs, el consum destaca a la Cerdanya, al Baix Llobregat i al Gironès. Una comarca de l'Ebre destaca en quant al consum de música, el Montsià. També, juntament amb el Baix Llobregat i el Baix Penedès, són les comarques més consumidores de música. Pel que fa als concerts, el Pla de l'Estany, les Garrigues i el Gironès són les comarques que més destaquen en quant a consum de concerts. En els espectacles, les comarques que destaquen són el Pla de l'Estany, la Cerdanya i la Osona. Finalment, per lo que fa a les exposicions, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Gironès són les comarques catalanes que més consumeixen aquest tipus de cultura. Doncs amb el reportatge posem el punt i final a l'informatiu de les emissores municipals pel dia d'avui. Demà hi tornarem, ja saben, com sempre, a la mateixa hora i al mateix punt del dial.